Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Que va rompiéndose en el mar. Es un segundo que no se puede reemplazar. Y nada es mío excepto lo más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar.
Al matí, amb Raquel García.
Quan comences un negoci, quan et vols divorciar o quan tens problemes legals a la feina, necessites contractar un bon advocat. Per tant, ja saps, és crucial que obtinguis el millor consell segons el teu pressupost. Cometre un error en aquests assumptes doncs, pot resultar una pèrdua de temps i de diners renegociant i renegociant. Per fer-te més fàcil tot aquest procés, nosaltres els dilluns apostem per assessorar-vos. I com? Doncs a la secció Els teus drets en directe. Us oferim informació i una ajuda per tal de resoldre els vostres dubtes. Així que si teniu alguna pregunta, no dubteu en enviar-nos-la. Nosaltres intentarem trobar la resposta. La veu us recorda quin és el procediment.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens pots enviar un mail a almatí@radiosabadell.fm amb la teva consulta. I per trobar les respostes a les vostres inquietuds, ens acompanyen, com cada dilluns, els advocats Jordi Català i la Gemma Reinon del bufet Català Reinon, amb despatx a Barcelona i també a Sabadell, al carrer Església número 7, al segon pis. O apunteu bé al telèfon 93 201 57 27, 93 201 57 27. Jordi, Gemma, bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia.
Com comença la setmana, bé?
Bien,
bien. Animats,
fresquita, decían en las noticias, fresquita.
Sí, sí.
Pero bueno, no se nota mucho todavía.
Encara ens haurem d'esperar, per treure les jaquetes. Nosaltres el que sí que tenim ja a punt són les preguntes dels nostres oients. Comencem.
Hola, me llamo Esther y llamo desde Barcelona. Tengo una consulta. A ver, ayer tuve un accidente mientras iba al trabajo y no fue mi culpa. La empresa no se hace responsable y tengo los informes médicos y, bueno, a día de hoy estoy de baja. He hablado con la compañía, me dan una cantidad, pero no estoy de acuerdo, no sé qué puedo hacer. Muchas gracias.
Doncs a veure què pot fer.
Sí, bueno, pues a ver, normalmente cuando hay lesiones por medio hemos de intervenir y bueno, pues esperar a ver por dónde van a ir estas lesiones para poder reclamar la cantidad que corresponda. Con respecto a los accidentes in itinere, bueno, siempre estamos con los mismos problemas. ¿Es accidente laboral? ¿No es accidente laboral? En principio, si ha sido un accidente yendo al trabajo, hemos de considerar que es un accidente laboral. No es que haya sido un infarto que le ha dado consecuencia al accidente o no haya sido... No, sino que es un accidente yendo a trabajar, que si se llega a quedar en su casa no lo tiene. Con lo cual tenemos que considerar que es un accidente laboral y por lo tanto la mutua tramitarlo como accidente laboral. Y a partir de aquí, pues la indemnización en cuanto a si la culpa ha sido el contrario iría por el mismo camino, pero a efectos laborales sí que se debería considerar como un accidente laboral.
Molt bé, doncs vinga, una altra consulta.
Hola, buenos días, soy Andrés de Sabadell. Tras llevar 3 años como gerente de una empresa me puse enfermo y tras reincorporarme me han despedido, alegando cosas totalmente inciertas. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias.
Aviam, aquesta és una pregunta que ens fa molta gent, perquè abans sí que quan un estava de baixa, pues, si et acomiadaven, tenies uns drets sobreprotegits, com perquè aquell acomiadament pogués inclús ser decretat nul. Clar, tot això ha desaparegut amb totes aquestes reformes i liberalització del mercat laboral, doncs ara no és així. I, per tant, l'empresa segueix tenint la mateixa llibertat, tant si estàs de baixa com si no. És a dir, no hi ha cap tipus de protecció pel fet de que una persona estigui malalta i bueno, l'empresa no et pugui acomiadar. El que sí que és veritat és que l'únic que cabria és si realment el motiu és única i exclusivament aquest, és a dir, que pues, per la raó que sigui pues, pots arribar a acreditar que realment és per culpa d'estar de baixa, pues, a lo millor podries intentar una reclamació per acomiadament nul. Però és ben difícil, perquè la llei no ho preveu, perquè la jurisprudència ja està donant peu a que hi hagi llibertat de les facultats de l'empresari per poder prescindir d'un treballador, sigui que estàs de baixa o sigui que no.
Llavors, i per això tant, és una retallada, no?, dels drets de treballadors.
Sí, clar, és tot això conseqüència de les modificacions aquestes que han hagut recentment, principalment des del 2012. Bueno, pues, tot això són drets que, evidentment, tots els sindicats i tots els que ens dediquem al tema del dret laboral, pues, evidentment, veiem com una retallada molt important de tots els drets dels treballadors. Però la situació ara és així. És a dir que li quedarà pues, l'acomiadament, una reclamació d'acomiadament improcedent amb la mateixa indemnització que si estigués treballant. Per tant, no hi ha aquell grau de protecció que en alguns anys havia hagut, i bueno, històricament de sempre, però bueno, últimament tenim que considerar que el mercat laboral pues, està així.
És com és, i llavors doncs, el que sí que podríem fer és el que deies, no? Com acreditar, però com ho acredites? Que potser doncs, és el
molt difícil.
És molt difícil.
És molt difícil. Home, depenent sempre de les circumstàncies, clar. Vull dir que si hi hagués algú que testimonia, que veu, que ha dit, que l'empresari... I amb tot i això, vull dir, amb molta dificultat. Amb molta dificultat perquè, bueno, pues, o sigui, si és veritat que el dret de posar-se malalt pues, el té tot el treballador, i que tu tindries que estar allà protegit per aquesta situació i no tal. Però la veritat és que pues en aquestes reformes s'ha donat molta més importància a aquella llibertat, a aquella facultat de l'empresari de poder prescindir d'un treballador, pues ja veus tu, de qualsevol, en qualsevol situació. I bueno, pues, realment és molt complicat, molt complicat intentar defensar un acomiadament nul per aquesta circumstància, per vulneració de drets fonamentals. Bueno, tot sempre depèn de com han anat les circumstàncies, de què és el que hi ha, si hi ha documentació, si hi ha una acreditació fefaent, però absoluta i rotunda al respecte d'això. Difícil.
Buenos días, soy Luisa de San Quirze. Mi madre lleva 30 años de alquiler y estaba a nombre de mi cuñado y ahora quieren subirle el alquiler. Mi pregunta es si en la renovación pueden añadir cláusulas diferentes de las que teníamos en el original.
Aviam, si estem parlant d'un lloguer que ja ha superat tots els períodes, o sigui, no estem parlant d'aquells lloguers de renda antiga de l'any 80 i pico. Si no és així, si és posterior a l'any 94, realment cada vegada que es renova el contracte és tornar a discutir les opcions des de zero. Vull dir que tot l'ho viscut no és que es quedi ja consolidat, és que hem guanyat uns drets de X, de diferents tipus, entre ells, evidentment, l'import de la renda. Vull dir, no, cada vegada que s'acaba un contracte, pues comencem de zero. I, clar, aquesta situació ara es dona moltes vegades, perquè tots estem escoltant les notícies de que els lloguers han anat pujant, bueno, per les circumstàncies, veritat, pues, ara, quan es fa una renovació del contracte, pues, evidentment, el temor del llogater és dir, ai, que m'hi pujaran 300 euros, 400
clar,
euros...
Que pujaran no sé el lloguer, o que fins i tot també hauran de renovar, hauran de posar un dipòsit, no? O,
bueno, totes les condicions no? comencen de zero. Ostres. Per tant, vull dir que totes les modificacions que es vulgui posar per part del propietari, el llogater no té cap dret a poder dir no, és que abans era així, per tant ho tenim que mantenir-ho. No hi ha cap obligació de mantenir res. Per tant, lamentablement, home, és una qüestió de negociar, evidentment els llogaters tenim les nostres facultats, les nostres possibilitats de defensar, escolta, mira que jo no t'he deixat de pagar mai, jo he sigut un bon llogater que no t'he donat cap problema, vull dir que sí, tot el que vulguis, però vull dir si el propietari diu que ara el mercat està cap amunt i ara tinc que pujar això perquè uns veïns han aconseguit 300 més i tal, i pues, o me'ls pagues o te'n vas, pues sí, efectivament, aquest és el dret del propietari a dia d'avui.
Doncs els haurà de pagar, doncs aquestes noves clàusules als propietaris.
Bueno, sempre és la negociació, vull dir, home, també pots arribar a pactar i la negociació, doncs, dir, bueno, escolta'm, doncs, ara de cop no, m'ho fas d'aquí un any, puges la meitat, d'un altre un any l'altra meitat, i bueno, no ho sé.
És clar, qüestió tot és negociable.
De... Ah, hi està, i cadascú que les seves forces les posi en la negociació.
El poder de l'oratòria. Continuem.
Buenos días, soy Pedro de Badía. Llevo 10 años trabajando en mi empresa y el viernes acudí como cada día a trabajar. Y de repente me notificaron que mi sección la desplazaban a una nave de Tarragona y que me tenía que ir a trabajar allí. Mi pregunta es si me puedo negar a ir, ¿qué opciones tengo? Gracias.
Bueno, pues aquí tendría derecho a rescindir el contrato de trabajo con una indemnización de 20 días. Estamos hablando de una modificación sustancial de las condiciones, porque el desplazamiento pues es importante. Diferente sería si fuese pues por los alrededores, pero estamos cambiando de provincia. Y por lo tanto, seguramente le habrán dado la opción ya por escrito. El momento en que se comunica el traslado, pues se le da la opción al trabajador de aceptarlo o de rescindir el contrato. Lo que pasa es que claro, no es una indemnización como un improcedente, sino que es una indemnización bastante más bajita.
Claro, que llavors perdria, no? Una mica.
Claro, tiene que contemplar,
però que ha de valorar, no? Claro, penso marxar fins a Tarragona, no? Si és de Badia.
Exacto, lo que es el transporte, tal, claro. Solo ha de pagar la empresa.
Això ho hauria de pagar la empresa.
Sí, sí. Ah. Así que bueno, pues debería valorarlo todo. Conjuntamente.
Doncs Pedro, toca fer números, em sembla.
Bueno, i també que tinguis la voluntat o les ganes d'anar-te'n potser una mica lluny, no? Tal, i cada dia viatja i, bueno, aviam, depèn de les circumstàncies personals de cadascú, de com tinguis la família i de com t'ho puguis organitzar i, bueno.
Uh-huh. I això també m'ha estranyat, no? El tema que deia, m'ho han notificat així de seguida, no? D'un dia per l'altre, com aquell qui diu.
Sí, aviam, els plaços són legals, és un mes. Un mes perquè tu et puguis reorganitzar la vida, si no, no et donen... Bueno, si te'l poden donar, doncs te'l donen 6 mesos, però si no, és un mes. I en un mes tu t'has de decidir com t'organitzes. I a més, cuidado, perquè si primer dius, bueno, sí, i després te'n penedeixes, ja, llavors ja tampoc no pots marxar, o sigui, saps? O sigui, la manera de poder decidir, no, pues jo prefereixo marxar de l'empresa amb un dret a indemnització de 20 dies. Bueno, pues com primer acceptis, i després vegis que, noi, mira, això és massa incòmodo i no ho vull seguir-ho fent. Pues ara ja has perdut totes opcions, o sigui, si vols marxar, te'n marxes i sense cap indemnització, vull dir que són moments una miqueta per decidir les coses molt, molt ben pensades.
Amb molt de seny, i amb tota aquesta informació que, com sempre, ens ofereixen des de Català Reinon, que també sempre és un primer punt de partida que segurament doncs, us ajudarà a resoldre doncs, tots aquests dubtes. Moltíssimes gràcies, Gemma, Jordi.
Gràcies, un plaer, com
gràcies,
sempre.
Ens veiem dilluns que ve.
Que vagi bé.